L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, molt bon dia. Som a divendres, ja dia 30 del mes d'octubre. Salutacions des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els propers 30 minuts els dediquem a parlar dels nostres pobles i de l'actualitat més immediata. Reben una salutació cordial de Tere Giner, qui s'encarrega de presentar i coordinar aquest temps de notícies, i comencem a desenvolupar l'actualitat de la jornada tot seguit amb l'informatiu de Mute. Avui obrim el nostre temps de notícies parlant de la seguretat dels nostres municipis, dels robatoris al camp i de la sinistralitat a les carreteres. L'1 de novembre farà un any que els Mossos d'Esquadra van culminar el seu desplegament al país. Les Terres de l'Ebre van ser el darrer territori on els agents de la policia de la Generalitat es van implantar. Un any després, l'intendent dels Mossos a l'Ebre, Joan Figuera, feia un balanç molt optimista amb l'Agència Catalana de Notícies d'un desplegament que havia generat una expectativa social molt important. Així, Figuera es mostrava satisfet de la millora en la relació policia-ciutadà, així com en l'actuació que s'ha fet per combatre els robatoris a les zones rurals. Una altra de les dades destacades en la entrevista és la reducció en el que portem d'aquest 2009 d'un 50% del nombre de morts en accidents de trànsit. Amb una visió optimista pel desplegament progressiu del cos dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre, l'intendent Joan Figuera feia un balanç de la implantació de la policia catalana, destacant la implicació que han aconseguit els diferents sectors de la societat. Així, Figuera destacava la col·laboració amb els altres cossos de seguretat, policia estatal i guàrdia civil, però sobretot amb la bona entesa amb les diferents policies locals del territori. A Tortosa, Amposta, l'Ametlla de Mar, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, hi ha hagut intervencions magnífiques, algunes fins i tot liderades per les policies locals amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Però la col·laboració amb d'altres policies no ha estat l'única implicació que han tingut els Mossos d'Esquadra enguany. També s'han fet molts esforços per arribar a la ciutadania i a tot el teixit associatiu, tal com explica el mateix intendent dels Mossos d'Esquadra.
És molt important perquè per primera vegada ells han vist una presència efectiva de la policia al carrer, de la policia al territori. Rares vegades es veia policia caminant pels pobles, es veia poca policia caminant per les ciutats i fins i tot els dispositius que hem fet també coordinadament amb les policies locals han anat en la línia de propiciar aquest tipus d'activitat, el policia caminant al carrer. Això permet a les poblacions importants doncs, acostar-se al teixit més comercial i entrar i fer el policia botiguer, que dic jo, el porta a porta amb els botiguers, especialment en èpoques de Nadal i èpoques de més comerç, però també en poblacions més petites, encara que hi hagi un nucli comercial amb 7 o 8 o 10 botigues, doncs també hem fet aquesta mateixa tasca. En aquest cas, ho hem fet sols perquè eren poblacions que no hi havia policia local.
Un dels àmbits de treball dels Mossos durant aquest primer any ha estat aplicar un pla de seguretat pels robatoris en l'àmbit rural, tant a les cases de camp com a la maquinària o a les collites.
Des del novembre passat fins al setembre d'aquest any, que són les dades que tenim comptabilitzades a mesos tancats, hem pogut fer front a aquest problema baixant d'una forma notable la xifra de fets delictius. Estem parlant de que el mes de novembre passat giràvem al voltant de 40 fets delictius al mes i en aquest moment estem al voltant dels 11, 12, 15 fets delictius al mes. Això no vol dir que haguem arreglat el problema, ni molt menys, sinó que aquest tipus de situacions tenen sempre cicles oscil·lants que a vegades tenen a veure amb la temporada, amb l'estació, bé sigui l'època de la recollida de la fruita o l'època en què més activitat agrària hi ha, perquè generalment doncs, bueno, hi ha més material, més estris, més maquinària, etc., o bé sigui perquè també hi ha fluctuacions entre els grups que es dediquen a aquest tipus de fets.
En matèria de trànsit, l'intendent feia un balanç molt positiu, tot i que el desplegament dels Mossos va començar en aquest àmbit l'any 2000. Així, si bé la xifra d'accidents és semblant a la de l'any passat, en el que portem del 2009 s'ha disminuït un 50% els morts a la carretera respecte al 2008.
En trànsit, el desplegament ha anat molt bé i balanç és molt bo i amb trànsit ja funcionaven des de l'any 2000 i aquest any ha anat especialment bé. S'han sumat tots els Mossos d'Esquadra que es van desplegar al novembre, aquesta visualització de que abans parlàvem a les carreteres i a les poblacions també ha fet pensar a molts usuaris de la via que hi havia més control sobre les vies, sobre les carreteres, i això també, com jo deia abans, ha fet treure el peu del gas a molts conductors, no? Si bé la xifra d'accidents és més o menys semblant a la que pogués haver l'any passat, sí que és veritat que s'han disminuït amb un 50% hores d'ara, el còmput que portem de gener a octubre del 2009 en relació al 2008, han disminuït un 50% els morts a carretera. Per tant, estem parlant de que ja hi ha una conducció més segura, òbviament motivada pels missatges institucionals que s'han anat fent a través dels mitjans de comunicació i, òbviament, generada també pel control de la policia a la via.
Respecte a les actuacions contra la droga, l'intendent explicava que s'han vigilat diversos punts, com el nucli antic de Tortosa, però també el barri Sant Cristòfol d'Amposta. Els Mossos han dut a terme aquest any algunes actuacions contra aquest tràfic de consum de drogues i estupefaents. Figuera posava de manifest les dificultats per intentar demostrar aquest tipus de conductes, però es felicitava de les actuacions molt contundents que s'han portat a terme durant l'any, fins i tot instant als ajuntaments a prendre mesures a nivell urbanístic que impedissin l'accés als presumptes compradors.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Raver, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ahir es va celebrar sessió de ple ordinari a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Entre els diversos punts a l'ordre del dia, un dels més destacats fou l'adjudicació provisional per a la contractació de la gestió i manteniment del bar de la Llar dels Jubilats Verge de Montserrat, que va estar aprovat per tots els grups polítics. Aquesta adjudicació havia despertat molta expectació degut al context de crisi econòmica i van ser fins a 10 sol·licitants els que van voler conèixer els requisits que s'exigien per a la seva gestió. Finalment, només foren 2 les empreses que van optar al concurs, és en l'escollida Locaferet CB. Locaferet oferia millores en tots els punts licitats. D'aquestes ens en parla la regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez.
Se ho ha quedat Locaferet Comunitat de Béns, que són la gent que està portant ara mateix la granja al Caferet, i bueno, oferixen pues millores en quasi tots els 5 punts que vam traure a licitació, no? En quant a l'experiència, entre totes les persones que formen part d'esta CB, ofereixen un total de 28 anys d'experiència en restauració, que ja els dona una certa solidesa, no? Vull dir, ja ens diu algo de que el tema pot funcionar. En quant a l'oferiment de millores en l'horari, pues bueno, ells ofereixen obrir-ho a les 7 del matí i tancar-ho, pues bueno, proposen fer sopars, pues hasta que la gent del sopar acabi, no? En quant a l'acceptació del servei de menjador opcional, a banda de fer l'acceptació formal, pues bueno, ens fan tot un desglòs de quin tipus de menjars volen fer, que no em ficaré a comentar, però que, bueno, que volen fer des de picadetes hasta menús, hasta bolleria, esmorzar, no ho sé. I en quant al punt de millores de les condicions, que és, recordem, el que més puntua amb 20 punts, ells plantegen una doble millora, una que faran tan bon punt entren al local, pues és la neteja, repassar tot allò que falta pintar, canviar algun sofà que ja està una mica trotinadet, i ficar un aparell d'aire condicionat, bueno, tota una sèrie de coses que, bueno, que tothom el dia que vam anar a fer la visita va veure que feien falta en aquest local. I després un altre bloc de millores que es plantegen fer a 4 anys vista. Recordem que el contracte serà renovable any per any, està un màxim de 10 anys, en el que també volíem això, no, que poguessin amortitzar despeses, o on ens fan ja millores a un altre nivell, no? Pues plantegen des de posar parcs d'estos que comencen a hi haure diferents pobles que no són infantils sinó que són per a gent gran, pues, bueno, aprofitar tot aquell espai exterior de la llar de jubilats per a fer aquestes coses, canviar portes.
Serà el proper 1 de desembre quan el Caferet se'n faci càrrec d'aquesta gestió. D'altra banda, un altre dels punts destacats fou la moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya en defensa del dret a decidir i de la consulta popular per a la independència a Arenys de Munt, aprovada per Esquerra i Convergència i Unió i amb els vots en contra del PSC i Partit Popular al nostre municipi. El proper dilluns detallarem aquesta informació. Continuem parlant dels nostres pobles i de les EMDs de Vítem i de Campredó, perquè el director general de l'administració local del govern, Carles Bassaganya, explicava ahir dijous que els expedients per a la constitució de les entitats municipals descentralitzades de Vítem i de Campredó a Tortosa podrien passar a mans del govern el proper mes de febrer per tal de ser analitzats i decidir la seva resolució. Tot i no voler anticipar-se a la possible decisió del govern, Bassaganya destacava que Tortosa ja té experiència en l'EMD de Jesús i manifestava que el model DMD desenvolupat pel consistori tortosí és exportable a d'altres llocs de Catalunya. Segons el director general, per aprovar la constitució de les EMDs cal demostrar suficiència financera en el temps. A finals de setembre, el ple de l'Ajuntament de Tortosa ja va aprovar els expedients i va determinar les competències municipals que assumirien les EMDs, així com la participació en els ingressos del consistori. L'acord del ple sotmetia ara la informació pública, termini que finalitzarà a mitjans del desembre. Si no hi ha al·legacions, es transmetrà en primer lloc a la Comissió de Delimitació Territorial presidida pel conseller de Governació Jordi Ausàs. Tal com explicava Bassaganya, es tracta de l'òrgan que analitza els expedients d'EMDs que arriben al govern i que fa de filtre i selecciona les que compleixen els requisits corresponents. El director general de l'administració local destacava la importància de que les EMDs siguin sostenibles. L'escoltem.
I aquí és on començo amb la importància i també, de vegades, el paper una mica de fiscalitzador que fa el Departament de Governació en nom del Govern de Catalunya. El que estem fent, el que fa l'Ajuntament de Tortosa, és crear dos nous fills. I el Govern té molt interès que els fills que es creïn, els fills en tant que naturalesa de l'ordenament jurídic local, parteixin d'un consens, parteixin d'una viabilitat i parteixin d'una possibilitat de sostenir-los en el temps. Perquè la radiografia que tenim en el dia d'avui del país és que una part d'aquests fills que en el seu moment vam crear no són sostenibles econòmicament.
Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ressaltava que Vítem i Campredó són pobles amb entitats i segles d'història.
Estem proposant MDs en una mínima entitat. Són dos pobles en no 25, 30, 100, 150 anys d'història, en segles d'història. I el tema competencial i el tema financer, modestament, segurament que és tot millorable a la vida, pensem que hi ha una bona proposta, fruit de l'experiència de la maduresa.
Bel expressava també la seva voluntat de que les dues EMDs puguin ser una realitat abans d'acabar l'actual mandat municipal. L'Estat recupera l'explotació de l'edifici de l'antiga duana de Sant Carles de la Ràpita, després que l'Ajuntament reclamés més d'un cop la cessió del mateix. Una notícia que ha seguit de prop des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats.
Ve de l'any 1991 que els diferents consistoris que han passat per l'Ajuntament de la Ràpita han reclamat la cessió de l'antic edifici de la duana per convertir-lo en equipament municipal. Però finalment l'Estat ha fet ús del seu dret que per llei li atorga preferència per recuperar l'explotació de l'edifici i té previst ubicar-hi oficines de la Direcció General de Costes per descentralitzar els serveis de Tarragona i potenciar-los al territori. Des de l'Ajuntament es té constància que els tres vigilants de costes que estaven instal·lats al far han traslladat les seues dependències a l'edifici i en breu el consistori atorgarà al Ministeri la llicència d'obres per a la reforma del local. D'aquesta manera, l'Ajuntament de la Ràpita veu truncades les seues aspiracions d'adquirir l'edifici i posa en punt i final a un llarg treball de negociacions que, segons l'alcalde Miquel Alonso, s'havien intensificat en la darrera legislatura.
Sempre se mos havia dit en un principi, quan ho demanàvem a l'Agència Tributària, que no depenia d'ells, que ells en el moment en què tragueren ja la duana d'aquí, de l'edifici on estan, perquè era un edifici excessivament gros per a la poca feina que hi havia, que mos avisaríem perquè ho demanarem a Patrimoni de l'Estat. Efectivament, així ho vam fer. Inclús sé que des de la presidència de l'Agència Tributària de Tarragona se va fer un escrit a Patrimoni de l'Estat dient que l'Ajuntament feia molt temps que estaven interessats i que aquestes instal·lacions mos vindrien molt bé, però quina va ser una mica la sorpresa nostra, que quan vam anar a Madrid per a veure què mos dien de la sol·licitud que havien fet per a que passés a l'Ajuntament la legislatura passada, mos trobem que mos surten en una llei en la qual diu que si no hi ha cap ministeri que demane una propietat, llavors després van els ajuntaments, però que en aquest cas concret el Ministeri de Medi Ambient havia demanat per tal de ficar la seu de costes d'aquí de les Terres de l'Ebre, no? Llavors vam entrar en converses en el Ministeri de Medi Ambient, en costes d'aquí de Tarragona, però va ser impossible que ells feien la renúncia, o no vam aconseguir que ells feien la renúncia a l'edifici per tal de que passés la propietat de l'Ajuntament. Llavors, una mica l'excusa que ens van donar és que ara en un principi se convertirien en les oficines de la gent que treballa al MOPU, que tots sabem que aquí tenim treballadors que hasta ara pues, una mica se reunien allà al far de la Ràpita, però que aquelles instal·lacions havien quedat una mica obsoletes pel treball i la feina que tenen que fer tota aquesta gent. Llavors també se mos va dir que això podria ser en el seu dia, quan la part de costes passi tot complet a la Generalitat, podria ser la futura seu de la Direcció General de Costes de la Generalitat aquí a les Terres de l'Ebre. Per tant, des de l'Ajuntament, tots els governs municipals han fet el màxim que han pogut per tal d'incloure aquest edifici de la duana dins el patrimoni municipal, però bé, ha estat impossible.
Per instal·lar aquestes oficines de costes, el Ministeri de Medi Ambient va demanar a l'Ajuntament una reducció dels impostos per obres. En el darrer ple municipal, el consistori ja va aprovar per unanimitat facilitar-li una bonificació del 95% en el pagament de l'ICIO. L'antiga duana, ubicada a la plaça Carles III, pertanyia en un principi a l'Agència Tributària i a finals del 2005 va passar a ser competència de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient.
Gràcies, Núria. Ens quedem a Sant Carles de la Ràpita perquè el port d'aquest municipi posava a prova el pla d'autoprotecció amb un simulacre d'emergència als sectors comercials i nàutic. A la dàrsena comercial se simulava un vessament d'hidrocarburs des d'un mercant i a la dàrsena esportiva l'actuació es reproduïa amb un hipotètic incendi d'una embarcació d'esbarjo que estava amarrada en un pantalà. Els organismes, les entitats i els cossos de seguretat feien una valoració positiva del simulacre, destacant la rapidesa en què intervenien tots els efectius mobilitzats. L'objectiu d'un pla d'autoprotecció és planificar totes les activitats de seguretat referent a les emergències del port. En aquest simulacre intervenien ports de la Generalitat, el Club Nàutic, Sant Carles Marina, bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil, Salvament Marítim, la Direcció General de Protecció Civil i el Servei d'Emergències Mèdiques. Aquest simulacre ha permès comprovar el funcionament i la coordinació dels diferents efectius que han participat al mateix. Pel que fa als recursos, s'han utilitzat dues dotacions de bombers, tres unitats de la policia local, dues dotacions de Mossos, una dotació de Guàrdia Civil i una embarcació de salvament marítim, una llanxa de la unitat subaquàtica dels bombers, una ambulància i embarcacions del Club Nàutic i de Sant Carles Marina. A més, s'han utilitzat barreres de contenció contra la contaminació amb l'objectiu de confinar la possible contaminació del medi marí.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Sis i set de novembre, jornades de programari lliure de les Terres de l'Ebre 2009. El dia 6 de novembre, jornada divulgativa Telecentres Terres de l'Ebre des dels mateixos telecentres col·laboradors. Dia 7, jornada acadèmica amb posta multimèdia i programari lliure. La participació a les jornades és totalment gratuïta i rebreu material didàctic i divulgatiu del programari lliure. Recordeu, 6 i 7 de novembre, jornada de programari lliure de les Terres de l'Ebre. Per més informació, a l'Infocentre de Santa Bàrbara, 977-71-77-32 o al Centre de Suport de les Terres de l'Ebre de la UOC, telèfon 977-58-80-66.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I abans d'encetar l'agenda cultural us parlarem de noves tecnologies, donat que el Club Twirling de Deltebre ja té una pàgina web que ha visitat des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Des de fa dos mesos el Club Twirling del Deltebre disposa de la seva pròpia pàgina web per tal de poder promocionar-se a molt més públic i mantenir-los informats a diari. Aquesta pàgina web inclou diferents apartats que donen a conèixer la història del club, fotos, campionats, notícies, llibre de visites, tal i com ens comenta la mateixa entrenadora i alhora creadora de la pàgina, Vanessa Ventura.
Pues la idea de que tothom pugui entrar a la pàgina web i veure el que fem, els atletes que hi ha al club, i era una cosa que la teníem en un futur, tots els clubs la tenien i nosaltres no, i al final pues, ja la tenim feta. Tenim una pàgina d'inici on està la foto de totes les atletes del club. Després n'hi ha a qui som, l'apartat de qui som, està la història del club i el contacte, el telèfon del president i de mi, l'entrenadora, i l'email del club. Llavors a multimèdia tenim les fotos i els vídeos, de vídeos encara no n'han penjat. A les fotos tenim totes les fotos de la temporada 2009. Tenim un altre apartat que són notícies, estan les notícies del club, els atletes, en els noms i cognoms que formen el club, i els exercicis que competirem l'any, a la temporada 2010, a partir del febrer comencen les competicions. Llavors tenim un altre apartat que són els campionats, on penjarem el calendari de competicions en dates i llocs on es celebraran. Encara no ho tenim, però suposo que per al 7-8, que tenim una reunió de tècnics, ja ho penjarem, serem segur. I els resultats de les competicions, on tenim penjades les del 2009. Llavors tenim un llibre de visites perquè tothom pugui entrar i deixar-nos la seva huella. I el contacte, per si mos voleu escriure alguna cosa, informació, voleu informació del club, el que sigui.
Des d'ara, tota la informació del Club Twirling del Tebre a la xarxa. L'adreça per accedir-hi és www.clubtwirlingdeltebre.gimdo.com.
Gràcies, Lluïsa. I ara encetem l'agenda cultural perquè un parell d'entitats de joves d'Alcanar han organitzat per demà dissabte una original manera de celebrar la castanyada. I és que demà s'ha organitzat la Zombie Walk Alcanar. Domènec Ramal ens en parla a continuació.
Què tal, Tere? Bona tarda. A les portes del cap de setmana des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquesta festa que, coincidint amb la castanyada, aquí al nostre municipi han organitzat la gent de l'Alcanar Downhill i els joves canareus. Es tracta de la Zombie Walk Alcanar, una trobada zombie prevista per demà dissabte a la nit, que començarà a partir de 3:15 de la nit amb la concentració a la plaça Major. Des d'allà s'encetarà aquesta desfilada zombie que tindrà com a posterior activitat un correbar per diferents establiments del nostre municipi. Dos dels organitzadors d'aquesta trobada, d'aquesta Zombie Walk, ens parlaven com se'ls va acudir la idea d'organitzar aquesta cita. Joan Roig i David Fontana, els escoltem.
Bueno, la veritat és que la iniciativa va ser David, del Canal Downhill, però en ells vam trobar uns aliats perfectes per a promocionar pues, activitats ja tan nocturnes com pot ser el desfile de zombis que organitzarem este dissabte. Com és que vam organitzar-ho? Pues, perquè ens feia gràcia fer una cosa diferent pel poble el dia de la castanyada. Aquí sempre hi ha hagut l'acostum pues, que la gent se desplaçés cap als prats o que se tanqués dins dels almacens, i no havíem contemplat mai aquesta possibilitat de fer una desfilada pues, de disfresses per tot el poble. Ens fa molta gràcia i esperem que se vagi fent al llarg dels anys i que vagi adquirint un nivell superior, no?
adquirint un nivell superior per tal d'instaurar una nova manera de celebració de la castanyada en una activitat, aquesta de les trobades zombis, que sembla ser que s'estan posant de moda. Se'n feia una ara fa unes setmanes a la ciutat de Madrid i de cara al mes de març se'n prepara una altra de multitudinària a la ciutat de Barcelona. Per cert, alguns dels organitzadors d'aquesta trobada de Barcelona seran també entre nosaltres demà dissabte. Com dèiem, a 3:15 de la nit està prevista la concentració a la plaça Major. Tothom ha d'acudir caracteritzat de zombi. També des de l'organització posen la facilitat durant la tarda, demà al centre cívic faran maquillatges i caracteritzacions per tal que tothom pugui acudir com toca. Des d'allà, des de la plaça Major, començarà un correbar que després de passar per diferents establiments, com dèiem, acabarà al centre cívic de la nostra població, on hi haurà al llarg de tota la nit actuacions de diferents discjòqueis, Eudal DJ, Raboseta i també els Lo Collectif, Mr. John and Fonset, en un centre cívic que, a més hem de dir, estarà caracteritzat per a l'ocasió. Tota l'activitat és totalment gratuïta, recordem, està organitzada per al Canà Downhill i Joves Carareus, dues entitats, dos col·lectius de joves del nostre municipi, que us conviden a participar d'aquesta original iniciativa, d'aquesta original celebració de la Festa de la Castanyada a Alcanà.
Gràcies, Domènec. I acabarem parlant de com ho celebraran a la Cala, perquè a la Cala passaran aquest cap de setmana de Tots Sants menjant castanyers, moniatos, amb molta calor, amb diferents festes de Halloween i amb l'inici de sessions de cinema a la sala. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest diumenge es celebra Tots Sants i, com és tradició des de temps immemorials, els difunts rebran la visita dels seus éssers estimats que encara aquí a la Terra volen recordar-los que els enyoren portant-los flors com ara crisantems, típics d'aquest dia. Enguany no sabem si pel canvi climàtic, perquè s'ha avançat l'estiuet de Sant Martí, que té lloc l'11 de novembre, o simplement perquè el planeta té els seus cicles i ara toca un de temperatures més altes, la visita al cementiri serà més calorosa, la qual cosa ens sobta perquè tots estem esperant gaudir d'un temps més fresc després de tants mesos de xafogó extrema. Com també se'ns farà estrany menjar-nos castanyes i moniatos calents mentre la suor ens ratlla per la galta, però hem de fer l'esforç perquè els nois i noies del centre ocupacional ens els han preparat amb molt d'amor i els hi ve molt bé una ajuda. Els podeu trobar a la plaça durant tot el matí d'aquest divendres. I per la tarda té lloc la castanyada a l'escola, a la que, com sempre, assisteixen els alumnes vestits de castanyers i castanyeres. Enguany la festa està oberta a pares, mares i pública en general. I tot i que no són tradició a la nostra terra, cada cop es fan més festes de Halloween, malgrat que hi ha molta gent que no és partidària d'introduir aquesta celebració anglosaxona, enguany pot ser que veiessin més carbasses que no pas castanyes. És que aquesta festa compta amb el recolzament dels més menuts, als que els encanta disfressar-se, sobretot si tenen la possibilitat d'espantar els seus amics i fer el porta a porta per tot el poble per arreplegar xutxes al mal reclam de truco o trato. A banda d'anar per les cases, nens i nenes poden assistir a dues festes de Halloween. La primera té lloc aquesta tarda a l'institut. L'entrada val 4 euros i inclou passatge del terror, berenar i sorteig. La recaptació va íntegrament per al viatge de fi de curs. I diumenge té lloc la segona festa de Halloween a la que tothom ha d'anar disfressat i que organitza l'Esplai Sant Jordi. Els crios podran passar una tarda terrorífica al túnel del terror i gaudir amb jocs tradicionals i la projecció de la pel·lícula Up.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La situació meteorològica no vol variar de cara a aquest cap de setmana, la castanyada i també aquests darrers dies d'octubre. Tot i així, el cel de cara a demà no estarà tan serè com avui. Avui esperem que el sol sigui protagonista, amb pocs núvols i tan sols aquestes boires cap al Pla de Lleida, punts de la Catalunya Central o també nord de les Terres de l'Ebre, que fins a primeres hores de la tarda o migdia, molt estirar, poden ser una mica persistents, però la majoria a partir de llavors es dissiparan. Això sí, farà una mica més de fred el termòmetre, que en aquests sectors no s'enfilarà tant com a la resta del país, on esperem que en les immediates hores ja s'enfilin cap als 20 graus i a partir de migdia i al llarg de la tarda hi hagi moltes xifres pròximes fins i tot als 25. Moltíssima tranquil·litat, doncs, només a remarcar que a últimes hores de la jornada els núvols baixos cap a la costa podrien augmentar, també alguns de prims que arribaran per Ponent, i és que, com dèiem, de cara a aquest dissabte el cel no estarà tan serè. Hi haurà molts més núvols baixos en punts del litoral, hi haurà boires, núvols prims, això ajudarà que de cara a demà dissabte doncs, les temperatures potser no s'enfilin tant, tot i l'ambient suau. Diumenge començarà amb moltes clarianes i en domini el sol, però sembla que a partir de la tarda i amb l'acostament d'un front els núvols tornaran a augmentar i fins i tot a últimes hores amb algun ruixat en el Pirineu Occidental. No és molt actiu aquest front, però obrirà les portes ja de cara a la pròxima setmana, vent de nord i a temperatures més baixes i normalitzades.
Així, amb el temps, posem el punt i final. Ara ja sabem què és el que ens espera per als propers dies, una festivitat de la castanyada amb molta bonança meteorològica. D'aquesta manera se'ns fa difícil pensar en torrar castanyes a la voreta del foc, no? De totes maneres, ho celebrarem com sempre, castanyes, panellets i la visita als nostres difunts. Que ho passen bé i ens tornem a trobar la propera setmana, el proper dilluns, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre.